Bona nit si som dimarts, o bona tarda si és dissabte. Aquí xalem llegint com cada mes.
Joaquim Soler, mite i realitat. Ens va presentar en Pep Albanell. És un escriptor com una catedral, em va dir en Pep, però encara no ha publicat res. Recordo que corrien els primers 70s i que feien política clandestina. No havia publicat res, però havia escrit 3 novel·les que, lògic, no havien guanyat cap premi. Va començar a acudir a reunions, assemblees, trobades, conferències i taules rodones. I algú, na Maria Antònia Oliver, potser l'anomenava el mut pel seu silenci afable.
El sifonàpter embadocat és un petit insecte quasi microscòpic que, sense ser amfibi, passa gran part de la seva vida amb mig cos surant sobre el tal de les aigües tancades. Es tracta d'una aberració degenerativa de la vulgar família de les puces, a partir d'un coit morganàtic amb una formiga lleó. Com a dada curiosa, l'embadocat ha anat desenvolupant al llarg dels centenis uns ulls força perfectes, però totalment mancats del sentit de les distàncies. De manera que els dies de cels farcits de cúmuls, des de la superfície d'un pèlag o de qualsevol toll, es dedica a picar i xuclar núvols fins que es fa de nit, o bé la configuració nuvolar varia. Si en aquesta actitud l'enxampa un cop d'aire, les galtes se l'inflen com dos minsos globus. Cau de cantó, xucla aigua, es boteja encara més i acaba esclatant. És per això que no cal pensar que totes les bombolles que veiem petar damunt les aigües estantisses són emanacions de gas metà.
A mig camí entre l'escarabat domèstic i la formiga rufa hi ha el lladobler, dit també el menja-roques. A les zones baixes del Nepal oriental hi havia 7 pujols de rocam que foren completament arrenats per l'avidesa vocal del lladobler. D'habituds nòmades, Per allà on passa una comunitat lladuplera, tot queda convertit en sorreta. Les femelles placen els ous en els camps de blat i d'ordi acabats de segar i les cries es fan en menys de 15 dies. Quan ixen del sol i fins a mitjan setembre són alades, però volen cap per avall. Tan bon punt el lladupler se sent adult, es deixa caure d'esquena a terra i ell mateix s'arrenca les ales. Del forat que aquestes deixen, supura un suc quitinós que, en assecar-se, mitja hora, es transforma en una forta protecció dorsal. Llavors comença la gran prova de maduresa d'aquest coleòpter. Ajudant-se amb les ales arrencades a manera de rems, ha d'aconseguir de donar-se la volta, posar-se dret sobre les potes per primera vegada en la seva vida. Ells ja procuren caure en una zona rocosa, rugosa i ben dura, però si per desgràcia aterren sobre sorral o terra tova, de segur que s'esgotaran i moriran en un intent d'adreçament, perquè com més es mouen, més s'hi van ensorrant. Un cop dempeus, el mascle va buscar son pare per menjar-se'l i la femella fa el mateix amb la mare. Com que els seus engendradors, incapacitats per l'estatisme, ja són molt lluny, sempre s'empassolen el primer mascle o la primera femella ancians que troben. Això sí, abans d'oxir-los, sembla ser que els acaricien tendrament i lenta durant 3 dies. Fet això, el lladupler se sent fort i amo del seu futur. Viu 50 anys i comença a organitzar el clan familiar propi. Sol tenir 300 concubines, a totes les quals es fa la il·lusió d'inseminar 3 cops al dia. I amb tota la femellada comença a viatjar per la terra i a esmicolar roques, part de les quals s'empassa i assimila. Del granit, per exemple, selecciona el feldespat. Al cap de 5 anys ja fa 6 centímetres de llargària i diuen els especialistes que si no fos combatut arribaria a evolucionar i créixer fins a convertir-se en un monstre cuirassat de proporcions gegantesques i del tot indestructible. Podria arribar a ser el nou habitant de la Terra després de la propera desfeta bèl·lica, si abans no li donem temps a menjar-se-la tota. Els habitants del Nepal Oriental, però, s'ho prenen amb molta filosofia. Esperen que el lladupler travessi una zona de terra flonja i amb un suau copet de branquilló el tomben d'esquena i li semitonen un curt verset sànscrit que encara cap estudiós no s'ha distret a desentrellar. Això, és clar, acostuma a passar només en regions agrícoles i ramaderes i, si hom s'hi fixa bé, els camperols del Baix Nepal Oriental sempre dormen de costat o de boca terrosa, mai de panxa en l'aire.
Recentment s'ha descobert una variant de l'aranya argiope, l'argiope lustrata, que té 12 parells d'ulls, 6 parells dels quals són per veure de dia i la resta de nit, ja que aquestes tenen propietats infraroges. Dels ulls diurns, la meitat hi veuen en color i l'altra en blanc i negre. Els de color només els fa servir els dies ennuvolats i grisos, perquè l'argiope lustrata es deprimeix amb una facilitat corprenedora, així com s'anima per un no-res, i aleshores teixeix unes teranyines força peculiars. Si fes servir sempre els ulls de mirar en color, la seva vida se li retallaria quasi a la meitat. Tal és la despesseguesa d'energia que l'ús de la pigmentació ocular li representa. Per això, en les regions de nuvolositat freqüent, la lustrata ni es troba, tot i que allà s'hi fa una variant de la qual ja parlarem en un altre programa. La lustrata és un araneid mancat del sentit de l'olfacte i de l'oïda, malgrat que en el segment abdominal tingui el dibuix d'una orella, que alguns identifiquen més aviat amb un cor esprimatxat de disseny de cor. El mascle, tot i que és molt més gros que la femella, presenta un aspecte molt més escanyolit, potser perquè està condemnat a arrossegar una pota immensa, quasi el doble de desenvolupada que la resta del cos, que no és altra cosa que el seu òrgan sexual. Gunther Munstrong, un curiós científic danès i home de gran paciència, amb unes lents i aparells de la seva invenció, va aconseguir l'any 81, concretament la nit de Sant Àgata, filmar la dansa talàmica del mascle lustrata, que amb el pes de la pota genital, posada a punt, es transforma en quelcom digne de les millors pel·lícules de riure. Després de l'acoblament, que pot durar un mes i mig, i durant el qual la femella no para d'engegar picades i guitzes al fervent inseminador, aquest es doblega solemnement sobre el seu cos i es cruspeix la pota sexual. Després s'amaga sota terra i entra en fase letàrgica, fins que esclata la primavera i torna a la vida transformat en papalloneta d'aspecte senil, que tot just aconsegueix de volar 7 metres escassos. Cau i mor lentament. Molt lentament. Pot tenir una agonia que es perllongui durant un mes i mig. Això, si un ratpenat no se'l menja abans. La teranyina de la femella, quan es feta en dia solellós, assoleix uns nivells de perfecció inimaginables. Però el que és més remarcable és que els dibuixos concèntrics van calcant les formes del paisatge que té al fons. O sigui, que segons com la mires, és invisible, perquè totes les línies coincideixen fidelment amb les dels arbres, de les cases, dels turons i de les sínies. Els nacionalistes d'arreu del món han pres l'argiope lustrata femella com a símbol del ciutadà plenament integrat. Thank you.
La Cochinella tetra viu a l'Àfrica. Entre les tribus bantús hi ha agafat el costum, ja multisecular, de rapar-se el pèl púbic dels indígenes, els quals viuen convençuts que això és un senyal dels déus que els honoren amb un ornat natural d'una bellesa tan sols comparable a la seva minsa senzillesa. Aquest insecte és simplement una variant de la vulgar marieta, però amb el dors dels èlitres groc i pigallat, amb quatre taques vermelletes i una mida lleugerament més desenvolupada. S'alimenta de les puces i de tots els paràsits que atresoren els nadius. I només de nit, quan els seus portadors dormen, ho aprofiten per volar i respirar aire pur. Aleshores, sobre els poblats es forma com un núvol bellíssim que en les nits de lluna plena ofereix uns incomparables tons amagentats provinents del contrallum dels èlitres desplegats. El bronzeig que formen pels indígenes és la música dels seus somnis de fecunditat eternal.
Les noies del poblet blanc són noies de vi i amb una llepada te les pots treure de sobre, perquè no hi ha cosa més fumuda que una noia de poblet blanc se t'instal·li a casa. En canvi, quan són nenes, les noies de vi són les ensinistradores de l'aigua. Les seves mares s'ho saben fer venir bé i les infanten en un dia de pluja. Si surt nen, segur que serà pescador. Si surt nena, ja comença a ser una ensinistradora de l'aigua. Les nenes rebeques, les que la mare no pot fer que vinguin a la vida en dia plujós, quasi totes són sempre unes desarrelades que espien d'amagat els encanteris de les escollides. La gran majoria acaben per emigrar del poblet blanc. Per anar-se'n, trien un dia de força pluja, per tal de deixar més deprimits llurs pares. Llavors, com que han tingut una infantesa vagarosa i no han après res, Les noies que no han pogut ser nenes ensinistradores de l'aigua acaben servint en les cases dels senyors de ciutat, de manera que es passen la vida de mans a l'aigua. En canvi, les que en arribar a la pubertat assoleixen la categoria de noia de vi, a poc es van fent les mestresses del poblet blanc. Corren esbojarrades per l'emmetricollat laberint de carrerons, carreronets i passatges amb sortida a la mar. I se'n reparteixen els noms de les plaques. Tornen a rebatejar els carrers amb els seus noms. Noms que poden ser Marina, Mariola, Marinada, Maró, Maregassa, Mare Nostrum, Mare Meva, Marisol, Marissa, Maricel, Maria, etc. Només han d'anar al magatzem municipal de plaques i triar. El dia que farà el canvi de placa, el seu nou carrer s'ho munten amb molta solemnitat. La porten en processó i quan aquesta s'apropa al carrer triat, des de lluny criden «Ja ve, ja ve!». Tothom se les mira amb un aire de comprensió extrema, perquè si bé ara ja només serveixen que per fer gatzara i xivarri, de petites, les nenes d'aigua van ser les protectores de la comunitat, les que guiaven els peixos vers les xarxes. Però elles, les noies de vi, són felices. Com en una ventada forta, entren en coll al bar casino del poblet, arrabassen taules i gots i beuen rom negre cada nit. Tot i que de matinada acaben empitofades, això no els perjudica la salut, ni tan sols el fetge. Poden beure durant tota la seva vida i no ser-ne mai afectades. Quan tanca el bar casino i les treuen amablement al carrer, vagaregen pel poblet, apaguen fanals amb bufades dels seus pulmons poderosíssims, empaiten gats, s'entaforen en els somnis dels vells pescadors i, sobretot, canten cançons a la lluna. Estan convençudes que la lluna surt perquè elles volen. El que passa és que no els fa cas cada nit, la molmurria. I les nits que és quart creixent o bé quart minvant asseguren que és perquè no ha begut prou. Llavors, quan aconsegueixen de fer sortir tota la lluna, el desori pot arribar a unes cotes d'orgia. Van corrents fins a la platja petita, la que li diuen del lluent, i nues de cap a peus, abillades només amb llarguíssims collarets de perles, s'endinsen en la mar, tot trencant, esberlant, desplaçant la lluna, que només per a elles ha baixat a l'aigua. Tan embriagues estan, tan enfollides es condueixen, que ni pensen aixecar el cap i veure que el satèl·lit roman allà dalt, quiet, fred i indiferent a llurs rialles. Thank you. Comentari del cap de programes. Està bé, està bé. Tot i que no sé com acceptarà l'audiència aquest canvi de rumb en el teu programa. Però està bé, és imaginatiu, penso. De totes maneres, procura de fer-los una mica més llargs, si pots.
Esperem que us hagi agradat el programa d'avui. Fins aquí el xalem llegint d'aquest mes. Sort que aquí a Ràdio Falset no ens demanen que el fem més llarg perquè normalment ja ens passem de temps i de moment no ens piquen la cresta. Hem estat amb vosaltres el Jordi Borja aquí al control, la Roser i la Núria, la que us parla. Abans de dir-vos adeu, us volem convocar a dues coses. El Centre Quim Soler Literatura i Vi us convida el dia dissabte 3 de maig a dintre la Fira del Vi, que tindrà lloc aquí a Falset a partir de les 11 del matí. Us convida a recórrer amb nosaltres la fira i a llegir poesies, que d'acord amb la ràdio, si voleu, tindreu l'oportunitat de poder-les llegir per tothom. I ja, si veniu, ja veureu com funcionarà la cosa. I després també us volem convidar el dia 17 de maig, al Molar, a una obra de teatre basada, bueno, que es diu Transcripció Aproximada, que està basada en dos dels contes de l'últim llibre de la Maria Antònia Oliver, el Colors de Mar. L'obra de teatre la fa un grup de teatre de Mallorca que es diu Malvasia Productions i sembla ser que pinta força bé. I esteu tots convidats. Fins al mes que ve.